Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.
Voleu començar el 2017 amb bona companyia? Doncs veniu al sopar de cap d'any que hem organitzat des del Club Més Amics al restaurant Pomerada de Barcelona. Preu per persona, 60 euros als socis i 70 als no socis. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Sopar de cap d'any amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda d'aquests dies d'Advent tenim el dia 15, trobada de formació dels preveres joves a les 11 del matí a la Cúria Diocesana. El mateix dia 15, reunió del Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics a les 7 de la tarda a la Cúria Diocesana, també. El dia 16, Monsenyor Said Meneses presideix la representació dels pastorets a les 9 del vespre al Centre Cultural de Terrassa. El mateix dia 16, el 24, concert de Nadal a la catedral a les 21:30 amb la coral Geriona. El dia 18, entrant ja a la Setmana Santa de Nadal, Monsenyor Said Meneses presideix la missa a les 12 a la parròquia de la Santa Creu de Sabadell amb motiu del 50 aniversari de la seva fundació. Monsenyor Said Meneses, el mateix dia 18, participa a les 2 de la tarda al dinar de Nadal de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de les 3 diòcesis de la província eclesiàstica, Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, que se celebrarà a Barcelona. El mateix dia 18, Monsenyor Said Meneses presidirà la representació del Pessebre Vivent a les 6 de la tarda a la parròquia de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola del Vallès. I el dia 19, el nostre bisbe presidirà a les 17:30 la celebració de Nadal a l'Escola Diocesana Mare de Déu de la Salut a Sabadell.
La carta de navegació.
La gent gran diuen que als temps de la seva joventut moltes coses eren diferents d'ara. Una de les coses que hem perdut és aquest ambient social de més col·laboració, de més generositat, de més confiança. Ara vivim unes relacions mogudes més per l'interès, menys gratuïtes. Fins i tot la gent era més positiva, més alegre. Un signe era que pel carrer senties gent cantant i fins i tot ballant. És com si el món modern ens hagués robat l'alegria, la capacitat de gaudir millor de les coses més senzilles de la vida. Les conseqüències són fatals: desconfiança, sospita, tancament, depressió, pèrdua del sentit de la vida. On té les arrels aquest mal, aquesta manca d'alegria? Per això no és anecdòtic que ens en parli el nostre bisbe en la seva carta dominical i ens doni algunes pistes per superar-ho i entrar en el veritable goig del Nadal, que tots tant necessitem redescobrir aquest any també.
Déu vos guard. Aquest tercer diumenge d'Advent s'anomena tradicionalment el diumenge Gaudete, és a dir, de l'alegria, perquè gaudete és l'imperatiu del verb llatí gaudere, o sigui, sentir goig. El cant d'entrada de la missa començava en llatí amb aquesta paraula. És, doncs, un diumenge que ens convida a valorar tot el que la vida ens ofereix de bonic, bo i just. Les paraules d'Isaïes que llegim aquest diumenge són un veritable himne a l'alegria, anunciant el retorn de l'exili al poble d'Israel. La natura es renova i s'uneix a aquest goig del poble. El desert es converteix en un jardí. L'home es transforma, els cecs recobren la vista, els sords l'oïda i els coixos la capacitat de moure's. La llengua del mut cridarà de goig, el deprimit sent en el fons de la seva ànima una paraula d'ànim. Sigueu valents, no tingueu por. Aquí teniu el vostre Déu que ve per fer justícia. La paga de Déu és aquí. És ell mateix qui us ve a salvar. L'activitat de Jesús i la seva resposta als enviats de Joan Baptista, com ho escoltem aquest diumenge, deixa clar que aquesta profecia d'Isaïes té el seu compliment en ell. L'activitat de Jesús mostra que els senzills, els pobres, els marginats, som l'objectiu preferencial en el cor de Déu del seu amor i de la seva salvació. Però no ens va malament ara que s'acosta Nadal. Escolta, una possible objecció dels nostres contemporanis que té la seva arrel en els anomenats mestres de la sospita. No és fictícia aquesta invitació a l'alegria, aquesta paraula que ens mana alegrar-nos, sentir goig? No és veritat que la fe cristiana és enemiga de la vida? Què és el que fa sospitós tot esclat de goig, tot plaer? La famosa acusació de Nietzsche, que el cristianisme és contrari a l'exaltació del plaer de viure, s'amaga en el fons d'aquestes preguntes. Ja vaig comentar en una carta anterior que aquest advent m'agradaria que reflexionéssim de la mà del professor Olivier Clement, un savi, teòleg i filòsof, sobre la missió que els cristians tenim en comú en la societat d'avui. Aquesta és la resposta que ens ofereix en una de les seves obres. Si, doncs, el cristianisme té un sentit en aquest tipus de societat, l'actual societat secularitzada, és perquè manifesta allò que és gratuït, no assimilable, allò que aparentment no serveix per res, però que pot il·luminar-ho tot. En això va consistir el poder antropològic i social del fet religiós, en parlar-nos no d'un Déu útil, utilitzable, sinó d'un Déu de la gràcia, que torni a donar-nos el plaer de la vida, perquè ens retorna el saber-nos meravellar davant la bellesa fonamental de l'existència. Alegrem-nos, doncs, d'estar en la vida. La nostra vida s'encamina cap a la comunió amb el Déu de la bellesa i de la vida. S'encamina cap a la divinització, que la teologia de les esglésies d'Orient cristià posen tant de relleu. Es tracta de la bellesa de la litúrgia de la paraula i la força de la pregària. L'home espiritual, l'home d'oració, diu també el professor Clement, és un home que irradia una certa alegria i una immensa compassió. Dóna testimoni que l'alegria és possible. Ens acostem a Nadal, la festa del naixement del Senyor, que ve a salvar-nos. Aquesta alegria de la salvació és quelcom que es percep des de les primeres pàgines de l'Evangeli, en l'Anunciació, en la Visitació, quan la Verge Maria expressa el seu goig amb el càntic del Magnificat. El mateix succeeix quan Jesús neix a Betlem i quan Maria i Josep presenten el nen al temple. Alegrem-nos, doncs, perquè la celebració del naixement del Senyor és a prop.
Aquests dies tenim aquesta notícia tan interessant que volem compartir amb vosaltres per la seva importància. Monsenyor Saiz Meneses inaugura l'Observatori de la Realitat Social de la Diòcesi de Terrassa. Va ser el dijous, dia 1 de desembre, a la seu de Càritas Diocesana, a la ciutat de Sabadell. va tenir lloc la presentació i la inauguració de l'Observatori de la Realitat Social en un acte que va presidir Monsenyor Josep Àngel Sáiz Meneses, bisbe de Terrassa i president de Càritas Diocesana. Va estar acompanyat a la presidència pel senyor Juli Fernández, l'alcalde de Sabadell, el senyor Joaquim Nin, secretari de Presidència de la Generalitat de Catalunya, mossèn Josep Maria Oca, delegat episcopal de Pastoral Social, i, com no, el senyor Salvador Ubiols, director general de Càritas Diocesana de Terrassa. El senyor Juli Fernández va felicitar Càritas per la iniciativa i va remarcar especialment que la dignitat està per sobre de qualsevol ideologia i que els responsables de les diferents organitzacions han d'aportar solucions per tal que es respectin els drets dels nostres ciutadans, especialment els més febles. Al final, Monsenyor Sáiz Meneses va comentar que els fonaments de l'acció caritativa i social són la conversió personal, pastoral i social per la promoció humana, la importància de la fraternitat i de la comunió que es deriven de la filiació divina i posar la centralitat de la nostra acció en la persona. Després d'aquestes intervencions, la senyora Amèlia de Juan, cap de l'àrea de gestió de la informació i incidència social de Càritas, va explicar la tasca que realitzarà l'Observatori en l'anàlisi de la situació de pobresa, la sensibilització i la recerca de propostes. En aquests moments volem compartir amb vosaltres, doncs, les paraules del senyor Salvador Ubiols, director general de Càritas de Terrassa, en el que ens parla del per què la creació de l'Observatori. I fa algunes reflexions que fa ell mateix des de la perspectiva que li dona el seu càrrec.
Per què hem creat un observatori? Per què volem saber més del que modestament sabem? Tenim informació molta i tenim realitats diverses al nostre territori diocesà, també al resta de Catalunya, a les diferents Càritas. I per què volem aquesta creació d'aquest observatori? Doncs el volem i el necessitem per anar copsant aquelles idees, aquelles situacions que la situació de pobresa avui ens estan marcant, ens donen a la nostra zona del Bisbat de Terrassa, per treballar-les, per poder analitzar quina és la situació actual i quin és el futur davant de les perspectives que aquest món, aquesta societat, ens pot arribar a plantejar. I nosaltres, molt humilment, molt senzillament, creiem que podem aportar aquest coneixement. Què hem d'agrair? Doncs hem d'agrair, i molt, a totes aquestes institucions i persones que he anomenat al començament, que hagin volgut formar part d'aquest Consell Assessor. És d'una gran diversitat i d'una gran riquesa. Si junts podem posar la mirada en la persona, en aquell que realment ho necessita, en aquell que realment busca una solució al seu problema, i que l'altre dia la televisió veia l'anunci aquell de perquè a mi, si jo sóc un bon conductor i tot això m'han de pujar l'assegurança, no? Doncs aquesta pregunta se la fa molta gent. Per què a mi i a la meva família ens ha acabat passant això? Per què a mi? I llavors què espera? Espera, d'entrada, immediatament, se'n va i s'apunta a l'atur, va cobrant, va a veure els serveis socials de l'Ajuntament i demana, doncs, això, aquell xapluc. Després la cosa es va deteriorant i al final és atesa per Càritas i per altres entitats, però per Càritas amb molta i molta gent. I aquesta persona, al llarg dels mesos del seu atur, que van passant inexorablement i que no troben una resposta, no troben una solució, perquè aquesta crisi és diferent de les altres crisis, molt poca gent havia acabat la prestació d'atur i ja trobava feina. Aquesta vegada, molta gent acaba les prestacions i no troba feina. Per tant, aquella desesperació, aquella situació, va creixent. I va creixent perquè aquesta pregunta, i per què a mi, La té amb els seus fills, amb la seva dona, a casa. Què ens ha passat? Per què estem així? I davant d'aquestes preguntes, que de vegades ni les administracions, ni els sindicats, ni nosaltres l'Església, i potser ningú té la resposta des de la petitesa i la grandesa de cada un a l'hora de tenir el seu espai de poder, si tots aquests espais els posem junts, ens coordinem i pensem, segurament podrem acabar trobant alguna solució, algunes referències per tal de poder donar resposta a aquest per què a mi. Per què a mi? Això és el que vol ser l'Observatori. I això és el que se'ls ha demanat a tots els membres del Consell Assessor. Que deixem les nostres motxilles a darrere la porta quan entrem a aquestes reunions del Consell Assessor i que intentem posar al centre la mirada amb la persona, perquè si no posem la mirada amb la persona ens equivocarem. Farem uns anàlisis des de la vessant política, des de la vessant sindical, des de la vessant acadèmica, des de la vessant social, però no estarem posant la mirada a la persona. I això és un tema que és molt important per nosaltres. A Càritas, com els ajuntaments, els alcaldes, alcaldesses, els treballadors socials, aquella persona que tenen a davant té un rostre i té noms i cognoms. I nosaltres, aquestes persones, els volem fer visibles, totalment visibles, perquè puguem donar-los resposta al per què a mi m'ha passat això. I això és el que hem d'intentar esbrinar, a part de totes les polítiques que els ajuntaments, la mateixa Generalitat i la Diputació i tothom estem intentant fer, nosaltres hem d'intentar que des del món empresarial hi hagin uns treballs dignes amb uns sous dignes i que els sindicats siguin els galants d'aquestes situacions i que el món acadèmic ens ajudi a discernir sobre aquesta realitat. I jo crec que si som capaços, i ho som, perquè hi ha hagut com una espècie de conxorxa a dalt, i a més hi ha hagut allò de m'hi trobo bé i per tant jo crec que entre tots ho podrem fer-ho bé i ho farem bé. I aquest és la fi de l'Observatori que avui presentem. Presentem aquesta realitat que des de la humilitat més profunda, no s'hi càpiga cap dubte, al final l'Església som així, al llarg de la història, quan parlem de, senyor secretari de govern, quan parlem del benestar, de la societat del benestar, els primers que vam crear fa molts i molts anys i segles la societat del benestar va ser l'Església. Els primers hospitals els va fer l'Església. Les primeres escoles les van fer les esglésies. I les primeres residències les va fer les esglésies. I les primeres llocs per acollir canalla les va fer l'Església. I els primers centres per acollir les persones, per exemple avui, Dia Internacional del SIDA, doncs l'Església també se'n preocupa. També se'n preocupa. Per la qual cosa, l'Església va passant al llarg de la història d'aquests 20 segles, va passant al llarg de la història, però va deixar empatxades. I què demanem? Doncs demanem que la societat també ens ajudi a aquest camí i ens ajudi a discernir i que al final junts puguem donar resposta de que aquesta és una visió, una mirada diferent, una mirada que podem fer possible i que aquella persona que es pregunta per què a mi, doncs li puguem donar una resposta clara de dir lo teu té solució. No lo teu, amic meu, és per sempre. I per sempre ara i quan te jubilis, perquè també seràs doncs un pobre. I això és el que hem d'intentar trobar, aquest desllorigador, que entre tots jo crec que som capaços de trobar-ho.
I fins aquí les paraules del senyor Salvador Obiols, director general de Càritas Terrassa, en la inauguració d'aquest observatori. A continuació sentirem el nostre bisbe, que conclou les ponències, presentant quins són els principis claus que estan al fonament de la inauguració i de la pretensió d'aquest observatori de la realitat social.
El Sant Pare Francesc va convocar un jubileu de la misericòrdia perquè l'Església, en aquest moment de grans canvis històrics, aprofundís en la seva crida a oferir els signes de la presència i de la proximitat de Déu, ser signe instrument de la misericòrdia del Pare. Aquest observatori, no dic jo que sigui com un fruit de l'any jubilar, si el Papa no hagués declarat l'any jubilar, potser també hauria, és un fruit doncs, de la vida de la diòcesi en el seu conjunt i de la vida d'aquesta vessant d'acció caritativa i social. Però sí que és cert, això que diu el Sant Pare, que ens posa al marc també una mica més ampli i general, que hi ha grans canvis històrics i profundes transformacions. Temps de globalització, d'una evolució cultural contínua, d'uns fluxos migratoris de naturalesa econòmica, d'uns desplaçaments a causa dels conflictes bèl·lics sense precedents, tota la realitat dels refugiats que també hem d'afrontar. Recordem també les situacions de pobresa que tenen lloc al Tercer Món i a casa nostra el que anomenem Quart Món. D'altra banda, doncs, ens trobem amb la incidència de les noves tecnologies. Si els mitjans de comunicació influïen molt en les persones, ara, amb les noves tecnologies, no només són una eina poderosa d'informació, sinó fins i tot de formació. Jo al llarg d'aquest any, l'any que ve ja no ho diré, perquè si no diuen, es diu el mateix que l'any passat, però he anat recordant els joves, per exemple, però això val pels grans, que abans d'anar a dormir, l'últim que es fa és mirar el Facebook, Twitter, Instagram, etc. I el primer que es fa al llevar-se al matí, mirar Facebook i enviar missatges als amics i amigues. Jo sempre dic, això està bé, però després de mirar el Facebook, Twitter, etc., una pregària i demanar perdó a Déu si hem fet alguna cosa malament, demanar-li forces per superar-nos i per millorar i a dormir tranquil·lament. I el primer en llevar-se és donar gràcies pel nou dia. I d'aquesta manera anem enmarcant la nostra vida. També vivim en una societat subjectivista i relativista i per això, si tot arriba només per consens social i no hi ha una llei superior, doncs podem acabar en mans de grups d'interessos, de grups de poder o de persones que detenten el poder i els més febles i pobres són els que pateixen i queden exclosos. I com a conseqüència de tot això hi ha també com un empobriment espiritual i empobriment de sentit. És a dir, avui més que mai ho tenim tot materialment, però quanta gent es pregunta, i per què ho tinc tot i no sóc feliç? Ho tinc tot i no estic alegre. I ja no sabem què inventar per trobar una mica d'alegria i poder riure o somriure quan ho tenim tot materialment. Quins són els fonaments? Perquè tot el tema de l'observatori ja s'explicarà després. Però jo recordaria, quins són els fonaments de la nostra acció caritativa i social i, per tant, en el fons, d'aquest observatori? Doncs, un punt de partida, que és la conversió personal i la promoció humana. Conversió personal, conversió social, conversió pastoral i el treball per la promoció humana. Nosaltres, com a cristians, mirem sempre buscant la referència de l'Evangeli. I Jesús, com comença la predicació del seu regne, que és regne de justícia, de pau, de gràcia, d'amor? Doncs comença dient això. S'ha complert el temps i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. I aquesta actitud de conversió no val només pels cristians o només pels creients, és per tots, perquè convertir-se és canviar. I si la persona s'instal·la en l'autocomplaença i es pensa que ja fa suficient o que ja és prou bona persona, doncs malament anem. No hi ha canvi, no hi ha mai progrés. Sempre hem d'estar oberts al canvi i al canvi que comença pel cor i que arriba també a tota l'estructura social. Per tant, el punt de partida de la nostra acció és la conversió, el canvi personal, pastoral, social i que ha d'arribar a totes les estructures de la societat. Perquè tal com hi ha un pecat personal, hi ha una conversió personal i tal com hi ha un pecat estructural que denunciava Sant Joan Pau II, hi ha una conversió també, un canvi de les estructures. En segon lloc, el segon fonament, la vivència i la teologia de la comunió. En què consisteix la bona nova del regne de Déu? Doncs que Déu existeix i que Déu ens ha creat i que és el nostre pare, i per això resem la pregària del Pare Nostre, que aquesta després, en algun moment de la seva vida, la resa tothom, més creients o menys creients. Però aleshores, què vol dir això? Que formem una família, és a dir, aquesta comunió, aquesta realitat que som fills de Déu, és la que ens converteix en família humana. I per això, a Càritas o en qualsevol realitat nostra, sigui de l'Església o no sigui de l'Església, l'actitud nostra davant d'un germà que truca a la porta no és un pobret que té necessitats i que li salvarem la vida, no. És un germà el que truca a la nostra porta. I no li preguntem religió, sexe, raça, país, no. És un germà, qualsevol persona necessitada, que truca a la nostra porta. Vivència i teologia de la comunió, de la fraternitat, perquè Déu vol que formem una família. També, dit d'una manera així, casolana i senzilla, és molt estrany que en una família uns germans visquin molt ricament i uns altres estiguin en la misèria. Això és una família molt estranya. No és la voluntat de Déu, no ha de ser la nostra. Al contrari, compartim. I en tercer lloc, el tercer fonament és la centralitat de la persona. La centralitat de la persona. Quan al centre de l'economia, quan al centre de la política, quan al centre de la pastoral, quan al centre de l'acció que sigui, són els nostres interessos o altres interessos que no són la persona, aleshores tot queda desvirtuat. És l'ésser humà, la persona humana, que hem de posar al centre de la nostra activitat caritativa i social, com és el centre de la política, de l'ensenyament, de la societat, de tots els àmbits, tal com vèiem allà de la reunió constitutiva del Consell, que ha estat un acte molt entranyable. Doncs, centralitat de la persona en la nostra acció pastoral, en la nostra activitat. I acabo amb una frase del Papa Francesc. El dia 20 del mes de novembre, del mes passat, va acabar l'any de la misericòrdia i el Papa es va obsequiar amb un document, perquè aquest any de la misericòrdia ha de tenir una continuïtat, lògicament. I aleshores llegeixo un paràgraf al final del número 19. Diu el Sant Pare, apuntant a la continuïtat i al futur: el caràcter social de la misericòrdia obliga a no quedar-se immòbils i a desterrar la indiferència i la hipocresia, de manera que els plans i projectes no quedin només en lletra morta. Que l'Esperit Sant ens ajudi a estar sempre disposats a oferir la nostra aportació de manera concreta i desinteressada, perquè la justícia i una vida digna no siguin només paraules boniques, sinó que constitueixin el compromís concret de tots els qui volen testimoniar la presència del Regne de Déu. Moltes gràcies.
La nostra corona d'advent radiofònica ja té dues espelmes enceses. Avui encenem la tercera, amb aquesta pregària que compartim amb vosaltres. En la foscor s'ha encès una llum. En el desert s'ha sentit el crit d'una veu. Arriba la gran notícia. El Senyor és a punt d'arribar. Prepareu els seus camins perquè ja s'acosta. Adorneu la vostra ànima com una núvia que s'engalana el dia del casament. Ja és aquí el missatger. Joan Baptista no és la llum, sinó el qui ens anuncia la llum. Quan encenem aquestes tres espelmes, cada un de nosaltres vol ser torxa vostra perquè brilleu, flama vostra perquè escalfeu. Veniu, Senyor, a salvar-nos, ompliu-nos amb la vostra llum, escalfeu-nos en el vostre amor.
Adéu-siau, que tornarem a remar.